3 minuts per sobre del punt de 6:15 de la tarda i continuem amb la recta final del programa d'avui, en aquest Careu Creu d'avui, dimarts 11 de novembre. Ja sabeu que els dimarts, a partir de 6:15 de la tarda, donem pas a l'espai entre nosaltres amb Dimitri, i si voleu fer-li alguna consulta, ja sabeu que els telèfons són oberts. Però un cop al mes el que fem és una petita aturada a l'univers d'estrelles del cel·luloide, i ho fem com no podia ser d'una altra manera, amb la Teresa Prats. Teresa, com estàs?
Molt bé, maca. I tu, bona tarda.
Molt bona tarda, amb aquest hivern que se'ns tira a sobre.
De repent.
Així, pum.
Ha vingut així, pum, aquí estoy, porque he venido.
I tant que sí. Sí, avui sí. Fem una aturada amb una de les americanes més europees.
Realment confosa, però europea, sí, per moltíssima gent.
Tot i que ella és d'Iowa.
Ah, de Iowa, sí, exactament.
Sí. Un estat que sempre ens ha sonat a Amèrica Profunda.
És Amèrica
és,
Profunda.
Jo diria que sí.
D'allí han sortit coses estranyes.
Com, per exemple, la figura que ens portes avui. Qui és?
Sí, bueno, estranya, curiosa, difícil.
Curiosa, sí.
Sí, 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 sí.
A qui ens proposes?
Mira, començarem per un record, per una rememoració. Als anys 60, un dels coroners italians de l'època cantava «Buongiorno tristesa, amigo de la mia malinconia».
Sí.
I és, de qui parlem, era així, melancòlica, inquieta, de vegades marginal, divina per ser, espiada, compromesa, famosa i desitjada amb el seu moment, i recordada sempre. Sempre estimada. Ella és Jean Seberg. Què et sembla, la Jean Seberg?
La Jean Seberg, que és una d'aquestes actrius que ens costa associar el seu nom amb la seva cara moltes vegades, que sabem el nom per un costat i la cara per un altre, i a vegades ens costa una mica associar-les, oi? Pel gran públic és una de les grans
del
cinema.
Com tu deies molt bé, tothom la creia francesa, però en realitat era, com hem dit, americana d'Iowa, educada en el puritanisme anglicà i reconvertida en icona radical. Otto Preminger la va escollir entre 18.000 aspirants per la seva Jeanne d'Arc. Ella va dir: «He començat on la majoria de les actrius acaben». La seva vida, malauradament curta, 41 anys, va ser intensa, 4 marits. Militància provocadora en un grup, a Amèrica denominats terroristes, aquí de gran prestigi, els Panteres Negres, i a conseqüència persona a erradicar per l'FBI. La seva carrera va tenir moments estel·lars i d'altres, bueno, un pèl més mediocres, però la seva llum brillantor no s'apagava. Ella va ser la imatge de la Nouvelle Vague francesa, amb jeans, cabells curts, samarreta a ratlles, venent diaris per als boulevards de París, amb un Jean-Paul Belmondo jove, atractiu, rialler. Te'n recordes?
Home,
i
Belmondo... Belmondo amb un superpaparàs.
Amb un superpaparàs. Si vols, vols que parlem de la seva...
Sí, parlem una mica de la seva filmografia, que déu-n'hi-do, perquè és una actriu que va morir relativament jove, no, relativament no, molt jove.
Molt jove.
Molt, molt jove, però que compta amb uns quants títols.
Sí, importants, a més, eh?
Sí, entre els... Icònics. Entre els 60 i els 70 va fer moltes pel·lícules.
Va fer molta feina. Sí. El que passa que potser que parlem de les més importants,
sí,
no?
Sí, jo penso que sí.
Sí, va començar justament amb Otto Preminger als 21 anys, a l'any 57, amb Jeanne d'Arc. Després ja va venir Bonjour Tristesse, segons la novel·la homònima de François Sagan, un hit literari de l'època. També la va rodar Preminger. Anava d'una burgesia vinguda menys, amb tots els aspectes, el moral, el social... I ella era una noia desplaçada, diguéssim. Un paper molt interessant. Després ve Abut de Soufflé, la final de l'escapada, en Jean-Luc Godard, una pel·lícula preciosa, interessantíssima. Aca Infidelity, de Philippe de Broca. Després Lilith, en Warren Beatty, una pel·lícula preciosa de Robert Rosen, La va fer Amèrica. Les més famoses estafes del món, amb Jean-Luc Godard i Jean-Claude Chabrol. Després, una cosa poc vista, crec jo, però que s'ha de visionar, que és Els ocells moren al Perú, escrita i dirigida pel llavors seu marit, Romain Gary, un premi Goncourt, un intel·lectual superinteressant de l'època, que se l'hauria d'estudiar a part. Després ve la llegenda de la ciutat sense nom.
I a més amb un tàndem espectacular, eh? Mai un talent havia fet brillar tant un altre.
Exacte, amb un Clint Eastwood i un Lee Marvin.
I amb Lee Marvin.
Lee Marvin, que sé que a tu t'agrada moltíssim. I ella va tenir un romanç intens amb Clint Eastwood. Després ve Aeroport, de George Seaton. Després, el d'Asfalc, This Was C, amb Jean-Louis Trintignant. L'estafa, es va dir en realitat.
Sí?
Sí, una pel·lícula també molt interessant. En realitat, ella va tenir sempre uns partners superinteressantíssims. El millor del cinema europeu i del cinema americà. Que
sí,
això...
sí, des de Warren Beatty a Belmondo, no?
Però, sí, sí.
Però sempre amb un equilibri molt gran.
Molt interessant, sí.
Ella
roda entre Amèrica i Europa i, paral·lelament, la seva actitud beligerant li comporta molts enemics dintre i fora de la indústria. I de perills, també, perquè el famós Hogan de La cacera de bruixes la integra a la seva famosa llista d'enemiga d'Amèrica, com la mateixa Jean Fonda o la Vanessa Redgrave. Alhora, la seva vida personal entra en una espiral demolidora. Té amants com Carlos Fuentes, que després, Premi Nobel de Literatura, que després escriuria un llibre sobre la seva història, però també té escapades furtives, alcohol, drogues, depressió... i un fill perdut d'un líder de masses i els intents de suïcidi. Tot això conservant un rostre angelicalment sexy, un estil d'eterna teenager. Les joves europees la imitaven com imatge de modernitat. El cine l'engolia i la seva vida trontollava. Finalment, un dia trist, un 30 d'agost del 79, la van trobar embolcada en una manta en el capó d'un cotxe.
Pobreta.
S'hi va posar ella, creu? Era sola? Les hipòtesis, els interrogants, encara planegen. No els ha contestat ningú. Què va ser de Jean Sever?
Diuen que és la Joana d'Arc de la tristesa, amb el joc de paraules, no? Que té entre els seus títols, i és, suposo, que un cas històric de l'antropofàgia del món del cinema, no?
Sí.
Un cas més, dels molts que hem parlat, no?
Clar, ella ha esdevingut una icona, un mite. Venen diaris amb un somriure i una samarreta del Gerald Triuben.
Sí.
Però és una altra nina trencada. És víctima del sistema, també.
Suposo que sí, però calculo que ser Jean Sever de Iowa i començar a treballar amb Preminger als 21 anys, jo crec que això és una mica difícil d'empassar. Teresa, vols dir que no?
Probablement ella no va pair tantes coses que li van venir alhora arrel d'aquesta celebritat tan imponent i tan important i tan mundial, no? I ella era jove. No... Era molt jove.
Era molt jove com va començar i era molt jove per morir. Per morir, també.
Va viure de pressa.
Sí, era jove. Era una jove del cinema. Per què Sever, que no és endar... I tenint en compte els títols que hem dit i els directors que la van escollir i els actors que van compartir cartella amb ella, com és que Sever no és d'aquestes universals?
Home... Jo crec que, en certa manera, a les filmografies, als continguts de cinema i tal, ella sí compta com una icona importantíssima dintre de la interpretació de l'època. Però, i és el meu punt de vista,
sí,
se la va silenciar molt arrel de la seva activitat bel·licista. No oblidem que aleshores ser d'un grup com els Panteres Negres...
Sí, llavors...
Que suposava més un perill personal.
Sí, i el macarcisme llavors també tampoc era un...
No era cap broma.
No era una broma.
Era una cosa seriosa, sí, que els que desafiaven aquest sistema normalment acabaven en la seva carrera. Uh-huh. I probablement ella en la seva vida.
Més enllà de la seva carrera, no?
Més enllà de la seva
carrera.
Amb
unes dolències més enllà de la seva carrera. Doncs, Teresa, recuperem aquesta figura per la història, perquè és una figura per la història i així la història ens ho ha demostrat. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada grossa, maca. Fins al mes que ve.
Fins al proper mes.
Adéu.